Aquest divendres 22 de setembre comença el Festival Apropera, que arriba amb cites a Sant Cugat i també a Sarrià, concerts lírics, cursos, oferta pels més petits. I, com sempre, volem saber més i per això hem convidat a Ràdio Sant Cugat el Marc Sala, el seu president, president d'Apropera. Què tal?
No, però gràcies. La presidenta és la Montse Roig, però jo sóc el director artístic.
Director artístic, perdó.
Això, sí, que la nostra presidenta, estem molt orgullosos i des d'aquí l'enviem un petó ben fort. Però gràcies per convidar-nos, Jessica.
Has vingut ben acompanyat.
Molt ben acompanyat, eh? Tenim aquí dos artistes de luxe. No sé si me'ls deixes presentar a mi
sí,
o
sí,
tu.
Sí, tu mateix. Tu ja saps que aquí estàs com a casa.
Ja, tu sempre m'ho fas sentir. Al meu costat tinc el mestre Miquel Ortega, compositor, director musical i pianista, i que ha vingut a fer el curs d'òpera francesa, la masterclass pels alumnes, i és un luxe poder comptar amb ell. Bon dia, Miquel.
Bon dia, Marc.
Miquel, apropa't una miqueta al micròfon,
sí,
que
vull... Lluny,
volem,
ara.
Sí, aquí. I també...
I també tenim a la soprano, a Silma Sud, que, mira, me fa molta il·lusió perquè la Sil la vaig conèixer precisament en un dels cursos que Apropera fa de perfeccionament per joves cantants. Uh-huh. I va participar en el curs de Belcanto amb Josep Bros i amb el curs de Mozart d'Ofèlia Sala. I, de fet, en el de Belcanto va guanyar el Premi del Públic en el concert final i això, doncs bé, la vam poder portar aquí a Sant Cugat a cantar en Nabolena, aquí davant del monestir.
Una aquí la tenim?
Preciosa.
Aquí la tenim?
Hola, Sil.
Hola, Sil, què
bon
tal?
Bon dia, Jessica, bon dia, Marc, bon dia, Miquel.
Aquesta és una gravació que es va fer just davant de la porta del monestir,
sí,
aquell festival fantàstic.
Sí, el Festival Angular va ser una oportunitat i un event superbonic i estic molt orgullosa d'aquesta oportunitat gràcies a Marc i al curs de Belcant que vaig fer a Sant Cugat i estic avui molt a gust amb el gran compositor també, Miguel, gràcies i Marc, gràcies per la convidació.
Parlem, jo és que abans ha vingut la Sil abans i l'he anat coneixent, és superinteressant, ja té una entrevista ella sola, però ara avui ens centrem amb Apropera, ara farem, anirem coneixent els dos convidats que has portat avui, però primer de tot, el festival comença amb un curs de perfeccionament.
Sí, ja saps que des d'Apropera volem ser, no només apropar l'òpera a tothom, a través de la proximitat, per això es diu Apropera, no? De ben a prop, que et colpeixi, no? Amb aquest cant que no està microfonat, aquest cant que és directe, no? Aquest cant líric que ve des de l'instrument a la oïda i vibra amb la veu, amb el teu cos. Doncs bé, i això, la proximitat i la qualitat. I per això, a part de portar l'òpera a tothom, volem apostar i vull ser una plataforma per joves talents. I per això fem cursos, però ja de perfeccionament, diguéssim, com el CAR del Sant Cugat, el centre del rendiment, però de l'òpera, i per això hem portat a figures importantíssimes, i com és el cas d'en Miquel Ortega, en aquest curs d'òpera francesa, i espero que el Miquel no sigui, que pugui anar construint aquest... ara parlarem d'aquest projecte pedagògic també sota la teva guia i la teva, diguéssim, orientació.
Miquel, tu ets director, també ets cantant? Vas estudiar cant?
A veure,
cant?
Jo vaig estudiar cant.
Cant?
Sí, jo vaig començar perquè de petitet cantava. I els veïns em sentien cantar, i gràcies als veïns, que aquella època era una altra història, no? Deien, però aquest nen, aquesta veu que té, per què no el porteu al conservatori? I això va ser la meva gran sort. Primer perquè m'agradava molt la música. Després perquè em van sentir cantar amb només 12 anys al conservatori. El mestre de cant, que havia sigut un grandíssim cantant en el seu moment, Pau Civil, he de dir que es va equivocar fent-me estudiar el cant als 12 anys, perquè la veu no havia canviat.
Clar, dels homes,
va,
no?
Exacte, però va encertar el dir que estudiés el piano. I me'n recordo sempre de la frase que va dir, diu, estudia el piano, diu, perquè no t'hagis d'aprendre les obres com lloritus. Perquè en aquella època, és cert, quan estic parlant d'aquella època, tampoc sembla que sigui qui sap
sí,
què, però
de
bueno, estem parlant dels anys 70, no? Llavors, el mestre Civil en tenia prop de 80, 70 i pico. Llavors, ell havia cantat als anys 30, havia fet una carrera molt important a Itàlia, a Europa, i cantat amb els millors. Llavors, clar, ell estem parlant, doncs això, que a la seva època és cert que hi havia molts cantants que sabien molt poca música i va dir, estudia el piano perquè no t'has d'aprendre com lloritos. I realment, a mi em va servir molt el piano per després jo poder preparar les obres a altres cantants. I, bueno, tot això va anar evolucionant, ara seria molt llarg d'explicar, fins que, bueno, vaig entrar de pianista al Liceu gràcies a un grandíssim cantant d'aquí a casa nostra, Vicenç Sardinero, que vaig tenir la sort de conèixer quan jo era molt jovenet, em va sentir tocar el piano. De fet, em va demanar que anés a casa seva per ajudar-lo a muntar una òpera. I ell va ser el que em va dur al Liceu. Vaig audicionar, només tenia 17 anys llavors, i em vaig quedar 10 anys de pianista repetidor al Liceu i d'assistent dels directors de cor. Després, del mestre Romano Gandolfi, que era una gran figura, vaig aprendre molt amb ell. I tot això va fer que, mica en mica, m'anés portant també a la direcció d'orquestra. Val a dir que la composició jo havia començat de molt jovenet perquè em fascinava lo d'inventar música, no? Però els estudis, diguéssim, més fonamentats els vaig començar més tard. Però tot això, o sigui, gràcies al cant, a mi em va portar en el món de la música, em va portar a la direcció, al piano, etc, etc.
I això, que tenir un director i un compositor que hagi estat cantant, es nota la diferència? Us pregunto als cantants.
Jo, sens dubte, perquè amb el Miquel, que he tingut la sort de veure el... Bueno, de rebre lliçons seves en una masterclass, i per això és molt pedagògic, i també de ser dirigit, no?, en concerts, doncs és una persona que coneix profundament les veus i profundament la música, la partitura, com a compositor, i això es nota perquè aleshores és una simbiosi perfecta. Vull dir-te, tot el que ell et demana és a favor de la veu i a favor de la composició, està molt ben argumentat des dels dos aspectes, i això jo crec que és tan valuós pels joves cantants que avui tenim aquí.
Aquest inici, Miquel, m'ha recordat també l'inici de la Sil, que sí, també va ser una mica igual, no?, que et van escoltar, et vas llançar a cantar des de petita a un concert,
sí,
i els teus pares van dir, ostres, però si aquesta nena canta.
Doncs jo, la meva primera ocasió de cant a l'escenari, jo tenia 5 anys només. Doncs sí, escapant de la meva mare amb el públic a un concert.
Jugant
de nens,
entre
sí,
un concert?
Jo vaig escapar a l'escenari i vaig trobar un micròfon i vaig començar a cantar. Doncs allà, amb 5 anys, vaig començar a fer cursos de piano, classes de cant, i a los 15 anys vaig decidir que jo volia només cantar, no volia ser tocant instruments, volia cantar. I el 2009, amb la primera cantant d'òpera a Síria, Arax Chikejian, em va dir, ets soprano, anem al món líric. I aquí vaig acabar el grau professional amb la Meritxell Olaya, al Liceu, i vaig acabar el grau superior amb la gran maestra Carmen Bustamante.
És que hem d'explicar que la Sila és de Síria i que portes a Barcelona 8 anys.
Sí.
8 anys que has omplert anant al Conservatori del Liceu, eh? I fent cursos al Festival de Pròpera, i déu-n'hi-do la trajectòria que has fet. També és metge. Musicoteràpia.
I parla català com Pompeu Fabra.
Sí, no?
I parla català. Parla català.
Sí. De fet, Barcelona em va donar una abraçada artística i acadèmica i social molt, molt important. I, de fet, també vaig tenir l'honor de cantar dues peces del compositor Miguel Ortega l'any passat, i només al pensar en aquestes dues peces m'emociono. És la Romanza de la Luna Luna, poesia de Lorca, i l'altra és Memento.
També de Lorca.
Dues peces meravelloses de música.
Quina fantàstica coincidència.
Sí.
Marc, sembla,
sí,
que ho hagis fet a propòsit.
Sembla... És que aquí tenim qualitat, eh?
Sí, 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 no, no, portem... nota. Miquel, què ensenyes als teus alumnes i les teves alumnes?
Doncs mira, normalment quan treballo amb cantants procuro que entenguin el cant, ja sigui òpera o lied. Jo faig més òpera perquè és el que més he fet, però també he fet molta cançó de concert, perquè clar, com amb la meva vessant de pianista, jo continuo fent molts recitals, no?, amb cantants. O sigui, faig les dues coses, dirigir i acompanyar cantants. És cert que gairebé tota la meva trajectòria està encaminada cap al món líric, tot i que he fet molt simfònic, però diguéssim que això seria el que més. I llavors jo el que procuro amb els cantants és que parteixin de la base del text, no? O sigui, que entenguin bé el que estan dient, que no s'oblidin mai de que són actors i actrius fins i tot quan canten una cançó, perquè tu has d'explicar una història, no? Llavors això és molt important, i a partir del text, que és el que ens donen els compositors el detonant per fer la música, a partir d'aquí llavors ja comencem a analitzar el que seria la música, no? Com ha escrit el compositor aquestes notes per aquestes paraules, no? Llavors, molt important també ja quan anem mirant la part aquesta que diem melòdica, que veure què hi ha sota, què hi ha a la part de l'harmonia, perquè moltes vegades una nota no és el mateix si està... Intento explicar-ho per qui no sap res de música, eh?
Sí, sí, així ens agrada a nosaltres que ens expliqueu.
Exacte. Per exemple, hi ha una nota, suposar un do, no? Que és la, la primera nota, no? De l'escala, el do. Aquest do no és igual si a sota hi ha un acord de do major o si a sota hi ha un acord de fa major, perquè el do canvia de rol. És com si veiem un actor que en una pel·lícula fa un protagonista, no? Per exemple, jo tinc una sinfonia amb do major i el protagonista és el do. Però si jo tinc una sinfonia amb fa major, o una sonata, el que sigui, el do ja no és un protagonista, ja és un coprotagonista. Llavors això, portat al món de la música, vol dir que no és igual cantar aquest do amb, estic fent un exemple molt simple, jo crec que es pot entendre. No és el mateix aquest do en l'acord de do que en l'acord de fa. I ja després d'aquí podríem anar a buscar moltes més complicacions.
Per tant, el primer que es fa quan et donen un tema, una cançó, és agafar paper i llapis, no? Per anar
hauria de ser, hauria de ser això. Hauria de ser el primer de tot. Llegir-ho, fins i tot amb una cosa que és molt important per tots els músics i, evidentment, també pels cantants, el que en Pau Casals deia el treball de butaca. Que això m'encanta, no? El treball, això m'ho va dir el meu mestre. Jo vaig estudiar uns anys violoncel per poder fer la direcció, m'exigien un instrument de corda, i bueno, va ser una meravella poder tocar uns anys el violoncel. I el meu mestre, que havia conegut a Pau Casals i tal, era Ernest Xancó, primer violoncelista de l'orquestra del Liceu. Ell em deia això del treball de butaca. Diu que el que feia en Pau Casals, que seia a la butaca amb la partitura. O sigui, deixa l'instrument a part, agafa la partitura i comença a mirar, a analitzar, a pensar. I jo crec que és molt important per tots els músics, pels cantants, per descomptat. Els cantants han de fer el treball, a més, amb el text.
Això a Itàlia diuen il lavoro al tavolino.
Il lavoro al tavolino, exacte. Sí, senyor.
A la taula. Vull dir, sent a la taula i no al piano, sinó a això fer.
Sí, senyor. Sí.
Això imagino que depèn de cada director, no? Us va guiant d'alguna manera? O...
Jo crec que això és molt important que ho aprenguem, perquè és una feina que hem de fer nosaltres, els cantants i els qualsevol instrumentista a casa.
I una altra cosa que els dic sempre als cantants és que recitin el text del que han de cantar. I que intentin dir-lo com un actor ho diria, o una actriu, no? Que ho diguin de la millor manera possible i que llavors es fixin com ha fet el compositor. O sigui, que és molt important respectar la prosòdia, no? O sigui, els accents i tot de la música. Hi ha autors que ho respecten més que altres, però si el cantant llegeix això com un actor, després també li va molt més bé a l'hora de cantar-ho.
Mm-hmm. En aquesta ocasió, en aquest festival, aquest curs està orientat, perquè cada curs, cada any, sí, està orientat a un
tema diferent.
A un tema
en
diferent.
Aquest cas, l'òpera francesa romàntica, Bizet, Gounod, Massenet, autors preciosos, i això, clar, es traduirà en el primer concert de festival, que sí, com has dit abans, la novetat d'aquest any del festival és que el fem aquí a Sant Cugat, però el portem a l'altra banda de Collserola i el portem...
Així, perquè ell s'ho està organitzant,
I anem a Sarrià, a Teatre de Sarrià, a Barcelona, on repetirem. Això és bonic perquè donem l'oportunitat d'arribar a aquest espectacle, de cada espectacle, a un públic diferent, o vull dir, a més públic, arribar a més gent, però també donem l'oportunitat a l'artista de no fer tota la feina per un sol dia, no? De poder-ho repetir, poder-ho millorar, poder-ho madurar, i a més aprofitar, doncs, optimitzar la feina dels assajos, i això crec que és molt... Esperem que puguem fer-ho sempre així, i inclús portar-ho després, per què no, alguns espectacles per Catalunya, i portar l'òpera a tot el territori.
Amb aquests cantants que han estat... anar fent...
A veure,
aquest concert a diferents espais de Catalunya.
Aquest primer concert serà amb alumnes del curs, evidentment, i a més és un concert benèfic, precisament perquè tots els guanys d'aquest concert, primer concert d'òpera francesa, són per fer un fons de beques perquè els cantants que vinguin al futur no sigui per diners. Vull dir-te que el talent primi més enllà de la capacitat econòmica d'aquell cantant. Mm-hmm. Tant de bo no tinguin que pagar res, tant de bo trobem un sponsor que aposti pels joves talents i aleshores estem buscant tot aquest recolzament i també del públic per poder fer créixer aquest Opera Studio. I amb això ja tornem un altre dia amb el Miquel a parlar-te mm-hmm. d'això, jo crec que val la pena, perquè ens agradaria fer òperes, no un concert, no, òperes amb aquests joves talents mesclats inclús amb professionals per créixer a les taules, créixer artísticament a l'escenari, poder posar en pràctica, i això es necessita doncs, un recolzament econòmic, i per això farem aquest fons de beques perquè els cantants puguin aprofitar-ho. Però a part d'això tenim dos concerts més que, bueno, ja, quan tu creguis convenient ja els
sí,
comentem.
Sí, sí, els expliquem i així ja anem, anem fent agenda, perquè ja tenim tot el mes ple de pròpera. Recordem
les dates, perquè aquest és aquest divendres ara...
Aquest divendres al Teatre de Sarrià, a 9:15, i dissabte 23 de setembre a l'Aula Magna.
L'Aula Magna, aquí del Conservatori.
A partir de les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda.
I les entrades es poden comprar a Pròpera.
Si aneu al web de Pròpera, teniu tota la programació. A pròpera.cat. I escriviu bé a Pròpera, perquè la gent diu a prop òpera, no? Ho pillen el sentit, però és a Pròpera.
A Pròpera.cat.
Tot en... Sí. I allà teniu la formació d'aquest concert, del segon concert, que és molt especial també
perquè... És un recital líric homenatge a Victòria dels Àngels.
Home...
Centenari.
A més, aquí a Sant Cugat és important perquè Victòria dels Àngels vivia aquí.
Va viure fins que va morir.
Fins que va morir. I hem fet una col·laboració amb la Fundació Victoria de Los Ángeles, precisament amb l'Helena Mora ens va donar una idea preciosa, que és recuperar el programa de l'últim concert que va fer Victoria dels Àngels aquí a Sant Cugat.
Amb o sigui que, el Guinovart?
Amb Albert Guinovart i el piano. I aleshores portarem a aquest cas a Mercedes Gancedo, soprano, i a Francisco Pollato, que són pianista, que són excel·lents, a reproduir aquest concert que també farem aquí a Sant Cugat i a Sarrià.
A Sarrià serà el 19 d'octubre a les 8, al Teatre de Sarrià, i el diumenge 22 d'octubre a partir de les 7, a l'Aula Magna de Sant Cugat.
Correcte.
De l'Escola de Música Victòria dels Àngels.
Que està a la plaça Victòria dels Àngels. Sí.
I després, el 27 d'octubre, a les 8, al Teatre de Sarrià, i el 28 d'octubre, a les 7, a l'Aula Magna, el concert líric amb la Serena Sáenz i l'Antoni Lliteras.
Sí, això és acabar forts, eh?
Molt bé.
Què et sembla? Serena Sáenz és una gran amiga i col·lega que ara està triomfant pel món. Ara mateix està a l'estat super de Viena, no només et dic això. I l'enganxem just a Barcelona abans d'anar-se'n a Berlín per poder fer una altra producció, i hem tingut la sort de que tenia les dates lliures per poder venir a fer aquest concert de cloenda. Serena Sáenz, soprano, i Antoni Lliteras, que és un magnífic tenor, bon amic, amb una veu esplèndida, amb una potència i uns aguts que crec que us deixarà tots meravellats.
Meravellats. I després, el 28 d'octubre a 1:15 a l'Aula Magna de Sant Cugat, i el 29 d'octubre a 1:15 també d'una del Teatre de Sarrià, una activitat molt especial, espectacle musical familiar, que sí. Això ho feu com a Pròpera per apropar els més petits.
És una producció pròpia, com tot el que fem, que és, no ens oblidem de les famílies i dels petits. Des de ben petits, tenir òpera i anar-se familiaritzant, normalitzant que un senyor pugui, o una senyora, un noi o una noia, pugui cantar líric i no t'espantis, no? Que sigui normal. I, a més, això també és bonic perquè anem sumant aliances, en aquest cas, amb la Fundació per a Catalunya, i per això dediquem l'espectacle familiar a Romeu i Julieta, de Charles Gounod, bueno, de Shakespeare, però amb la música de Charles Gounod, que és precisament l'òpera que estaran aquests dies fent de gira, en la qual precisament jo hi participo també, casualitat, però que és una manera, trobem, d'ensenyar una història universal de Shakespeare als nanos i als seus pares, amb una música universal, que és la de Gounod, i no només arribes als petits, sinó també arribes a aquests pares de 30, 40 anys...
Indirectament,
no? I els dius, escolta, que la setmana que ve, si vols, pots anar a veure aquesta òpera amb tota l'orquestra, amb tot el cor,
aquí
al Teatre Auditori de casa teva, convida el teu sogre, convida el teu nebot, que quedaràs bé, i aneu a l'òpera.
Això és per nens, per infants, orientat per infants, i els seus pares, de 6 a 12 sí. anys. Això, com dèiem, el 28 d'octubre i el 29 d'octubre. Sílvia, jo et volia preguntar, tu estaves estudiant al Conservatori del Liceu quan vas fer aquests cursos de perfeccionament de pròpera. Quina va ser la teva experiència? Explica'ns.
Bueno, el curs va ser una porta molt important a perfeccionar el bel cant. I és, el bel cant per mi és un dels estils favorits. I per una veu lírica ligera, vam dir, durant una setmana molt intensiva fem cursos del cant, de tècnica, de l'estil, d'interpretació, del cos, d'actuació, tot enfocat a un paper o un repertori de bel canto per al final fer un concert d'exploració i donar al públic una finestra del que hem fet durant una setmana sencera. I va ser la veritat una setmana molt interessant i el procés d'aprendre herramientas de compositores, de maestras de gran nivel, va ser una setmana molt maravillosa. I jo, just acabant el tercer del superior, no va ser l'últim any al conservatori. I em va donar com un impuls molt fort de competència, també participar en altres concursos. I just després de ganar el Premi del Públic, vaig ganar també un premi internacional, un concurs internacional d'òpera a França. I per tenir aquesta setmana tan intensiva de competència, de pensar, de reflexionar un dia sencer sobre el cant. I això per un cantant crec que és molt important, tenir l'oportunitat d'enfocar tota l'energia, tota la concentració teva a un repertori concret.
Doncs Marc, no sé, què li vols dir? És el curs que tot cantant li agradaria tenir, no? Aquest reforç, aquest afegit a la formació bàsica.
Ens faria molt feliç que això sigui així i vagi a més. I ja et dic, jo parteixo de la meva experiència en primera persona, com a cantant, d'haver viatjat pel món i he vist molt diversos conservatoris, diverses maneres d'ensenyar. Sempre m'agrada veure com s'ensenya, m'agrada veure els opera estudios, o sigui, les acadèmies que hi ha a València, a altres llocs, per veure quins programes formatius fan. I de tot això he intentat agafar el bo i millor i evitar el que crec que no funciona per intentar fer una cosa que sigui realment útil per desenvolupar aquesta gent que pot desenvolupar una carrera i no fer perdre el temps, anar directament a les coses claus. I per això ve gent clau, i aquí jo crec que amb aliats, amb gent d'aquest nivell com és en Miquel Ortega, acabarem de donar-li la dimensió que volem donar-li.
Miquel, la manera d'ensenyar ha canviat moltíssim en tots aquests anys.
Jo trobo que sí. A veure, sempre hem d'aprendre de lo que ens han ensenyat abans, però sí que és cert que, a veure, tot ha canviat molt, no? Per exemple, només començar, perquè abans les partitures les teníem físiques i ara gairebé sempre les portem en l'iPad, no?, per comoditat. Jo el primer, això no vol dir que no les compris, que sóc autor i els drets d'autor s'han de defensar. Però bueno, és que ara ja les editorials ja t'estan fent les edicions que es puguin descarregar en PDF, no?, perquè és una comoditat. O sigui, igual que ha canviat això, doncs han canviat moltes coses, ha canviat la forma d'ensenyar, però sempre, sempre mantenint una base de l'ensenyament clàssic, de lo que ens han ensenyat els grans mestres abans que nosaltres. Jo crec que això no ho podem perdre.
Molt bé, doncs Marc, un plaer, apuntem a l'agenda totes aquestes dates d'octubre, que comença aquest divendres, aquest festival, amb aquest concert d'inici. Més informació a propera.cat.
Sí, a propera.cat i a les nostres xarxes socials. Esperem que sigueu curiosos, que vingueu i que porteu a molta gent, que sigueu ambaixadors de l'òpera i ens ajudeu a fer-la arribar i fer-la gaudir a molta més gent.
Doncs, i gràcies, Marc, per portar-nos aquests convidats. Sí, tenir l'oportunitat de conèixer el Miquel Ortega i a Sir Massoud. Moltes gràcies per venir a Ràdio Sant Cugat. I fins la propera. Molta sort aquests dies.
Fins aviat. Moltes gràcies.
Gràcies.
Jesús.